Vinga, va, 2 minuts i arribem a 3:15 de la tarda i com cada dilluns a aquesta hora ens agrada descobrir què va passar un dia o una setmana com aquesta. Ja ho saps, Nina, que el meu somni de petit era ser speaker del Camp Nou.
Oi tant. Doncs sí, Joan, avui parlarem del 123è aniversari del Club Barceloní, el Futbol Club Barcelona. I és que un 29 de novembre del 1899 neix el club que molts portem al cor, com diu la cançó. Aquest 2022 no ha estat gens fàcil pel conjunt blaugrana. Moltes novetats que han marcat un abans i un després a la història del club. Des dels principis de juliol, el Futbol Club Barcelona quedava vinculat amb la plataforma musical sueca Spotify, fet que canviaria el nom del Camp Nou, que actualment se'l coneix oficialment com a Spotify Camp Nou. D'aquest i d'altres canvis que han viscut al Barça en parlarem avui a la caravana amb Manel Tomàs, historiador i responsable de l'arxiu oficial del club.
Atenció, sisplau. Manel Tomàs, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Qui s'ho pregunti, com és que un suís ve a Barcelona i funda el Barça?
Es dona un cúmul de circumstàncies. Joan Gamper arriba a Barcelona, però en principi està de pas, perquè ell el que havia de fer era passar per l'estat espanyol per aprendre castellà, perquè anava a treballar a la Guinea Equatorial, que llavors era colònia espanyola, i ja et dic, en un principi havia d'estar una temporada lo just per aprendre l'idioma, però es va quedar enlluernat per la ciutat i s'hi va quedar a viure.
Això passa el 29 de novembre de 1899, no?, quan es reuneix Joan Gamper i 11 persones més, entre ells gent diversa d'Europa, però alguns també catalans, el Gimnàs Soler, i funda aquesta associació que es coneixerà després com el Futbol Club Barcelona. En quin moment, Manel, el Barça passa de ser un club modest a formar part dels grans clubs d'Europa?
A veure, és que és un procés. Primer, el club va ser fundat com un club d'amics que només tenien el propòsit de reunir-se per jugar a futbol i res més, per passar una estona, no? El problema ve al 1908, quan el club, després de passar una etapa inicial bastant bona, entra en decadència i està a punt de desaparèixer. I, de fet, el 2 de desembre de 1908 es convoca una reunió que l'únic punt d'ordre del dia és la dissolució del club. Llavors, és la primera vegada que Gamper assolís la presidència, perquè fins llavors no l'havia estat de president.
No és el primer president del club,
no,
ni menys.
No, hi ha diverses teories de per què no és el primer president. En principi, la teoria oficial diria que no va ser-ho perquè no era major d'edat. Uh-huh. Només tenia 22 anys i en aquella època la majoria s'assolia als 23, sí. I clar, sent menor no podia ser president de cap associació. També es diu, ara s'ha dit, que a lo millor no volia ser president perquè, clar, la presidència comportava uns deures i ell només volia jugar a futbol i no dedicar-se a temes logístics, no? I llavors, com et deia, arriba 1908, el club pràcticament no té socis perquè ha passat el boom inicial, la il·lusió, el suflé ha baixat, i llavors, ja et dic, es convoca una reunió, l'únic punt d'ordre del dia és la dissolució del club. Llavors, és el moment adequat perquè Gamper, per primera vegada, assoleixi la presidència, salvi el club de la dissolució, però, clar, ell entén que el que té que fer és alguna cosa perquè serveixi d'estímul per que el club torni a reneixer, no? I té una brillant idea. Té la idea de fer que el Barça no només sigui un club de futbol, sinó que representi alguna cosa més que un club de futbol.
De fet, precisament per això et volia preguntar, no?, quan i per què sorgeix un dels eslògans més coneguts del món del futbol com aquest més que un club, no? I si aquest més que un club es refereix únicament a la catalanitat de l'entitat o va més enllà?
En un principi, aquest lema, aquest eslògan, tal com va ser formulat pel president Narcís de Carreras en el seu discurs de toma de presa de posició al gener del 68, volia dir que el Barça era alguna cosa més que un club de futbol perquè representava el que no es podia expressar en dictadura, que era la pertinença o la identificació amb el sentiment d'identitat català. Avui dia, evidentment, la cosa, doncs, degut a que el club s'ha diversificat i per mort de la globalització ha tocat més tecles, doncs, evidentment, ara té més connotacions, no només aquesta, no? Llavors, a banda de que representa alguna cosa més que un club per allò de la identificació amb el sentiment nacional català, doncs també té un sentit de, bueno, d'altruista, la labor social de la Fundació, uh-huh, els valors, etcètera, etcètera. Ara, diguéssim que té una connotació més àmplia.
Després, Manel, et pregunto per la Fundació abans, però segur que moltes persones ho coneixen, però d'altres seguidors del Barça segur que no en tenen ni idea. D'on ve que l'afició blaugrana rebi aquest nom de culers? Hi ha hagut molt mite per tot plegat, eh?
Hi ha una teoria que no està demostrada científicament, diguéssim, perquè no tenim fonts bibliogràfiques ni d'hemeroteca. Ha estat assumida com l'oficial, tot i que jo tinc serioses dubtes, però s'ha d'exposar perquè és l'oficial, no? Uh-huh. Llavors això vindria de que l'antic camp del carrer Indústria, que és l'actual carrer París, que era un camp que estava a la zona de l'escola industrial, diguéssim, doncs era un camp que sempre s'omplia i llavors hi havia una tanca, una tàpia, que la gent seia a dalt de tot, vale? I clar, la gent que passava pel carrer i mirava la tàpia, el que mirava era tot de posaderes arrenglerades, no?
Tot de culs, vaja.
Tot de culs, tot
sí,
de culs, sí,
per
dir-ho en plata, no? I llavors, clar, d'aquí va vindre l'expressió, teòricament, va vindre l'expressió col·loquial, la gent quan mirava deia, mira, els culers... I llavors vindria bueno, l'apel·latiu popular dedicat als barcelonistes, que vindria de cul, directament.
Et preguntava abans per què el Barça era més que un club, no? I pensava, potser també ho sigui pel seu pas generacional, no? És a dir, jo recordo com el meu avi em parlava de Ramallets, de Besora, de Kubala, el pare em parlava de Neskens, de Miguel i de Schuster, de Reixac, de Cruyff, i jo probablement explicaré als meus fills, no? Des del Dream Team fins a Messi i potser una mica més enllà. Aquest relleu generacional en la societat, no?, també l'ha provocat un club com el Barça, no?
Sí, sí, evident. Cada generació ha tingut els seus ídols. Els primers, òbviament, va ser els fundadors. Després ja ens anem a la dècada dels 20, a l'època de la primera edat d'or, que teníem els famosos Alcántara, Samitier, Piera, Sancho, Platco, Sagi Barba... I després ja, si ens anem a la dècada dels 40, destaca una figura, sobretot, que és César Rodríguez. I per no parlar ja de l'època de les cinc copes, amb la famosa davantera, uh-huh, que va cantar Joan Manel Serrat, de Besora, César, Kubala, Moreno, Manchón.
Sí, senyor.
I després, bueno, jo com a record personal de la meva infantesa, jo tinc, evidentment, el record de la lliga que van guanyar amb Johan Cruyff a l'any 74, la primera lliga després de 14 anys de sequera, que recordo la famosa davantera de Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial, i a partir d'aquí, òbviament, cada generació té els seus ídols predilectes, com no pot ser d'altra manera.
Clar, ara parlàvem d'aquests canvis generacionals, i hi ha un tòpic que diu que el jovent, precisament, se n'adona ara, no?, que el Barça no sempre ho ha guanyat tot, ara em parlaves d'aquells 14 anys de sequera, i segurament l'afició més veterana, per experiència... ja sabia això que ara els ve de nou a les noves generacions, no? Fins a quin punt canvia també l'afició dels culers al llarg del temps?
És que clar, el Barça per definició és un club que implica moltes coses, no? I llavors, clar, al ser un club que és més que un club, que té una connotació extraportiva, també ha de lluitar amb alguna altra cosa que no només els rivals al camp de futbol. Què vol dir això? Que durant molts anys, i molt em temo que potser ara també, ha tingut que lluitar contra, diguéssim, factors extraesportius, no? I llavors, per això abans et mencionava, que jo me'n recordava que, bueno, la primera lliga que guanyem a l'any 74, després de 14 anys, això ve donat perquè a la dècada dels 60 i principis dels 70, doncs clar, pensa que estaven en dictadura franquista i no només a nivell estatal d'estructura política, sinó de la Federació Espanyola, del Col·legi Nacional d'Àrbitres. Sempre hi havia una connotació, no?, de si els àrbitres anaven contra aquest equip català, doncs mira, no passava res, no? I clar, tot anava, diguéssim, bueno, per afavorir a ser equip blanc, no? Llavors, les noves generacions, clar, potser han crescut amb la idea de que el Barça...
Ho guanya tot,
sí, sobretot sí, des de l'arribada de Messi... Clar. O, si ets més gran, des de l'arribada de Cruyff com a entrenador, a partir de l'any 90, no? I clar, els joves no tenen la constància històrica que tenim els més veterans, que el Barça durant molt de temps ha estat un equip que no guanyava els títols que havia de guanyar, evidentment també per motius esportius, com no pot ser d'altra manera, però també per altres coses que no haurien de passar.
Ara que ens parlaves també del Dream Team, Manel, com a historiador, un dels moments més recordats, n'hi ha moltíssims més, segur, de la història del Barça, però un dels moments més recordats segur és el del gol de Koeman a la final de la Copa Europa del 92. és el gol que marcarà la història del Barça recent, tal com el coneixem ara?
Sí, sí, perquè a veure, el gol de Koeman va servir, entre altres coses, per esbandir uns fantasmes del passat que teníem arrossegant des de feia molt de temps, perquè pensa que, clar, ens comporta la primera Copa d'Europa, un somni que teníem des de pràcticament des dels anys 60. Recorda que l'any 61 el Barça perd la final de Berna contra el Benfica per veritable mala sort. Uh-huh. És la final dels pals quadrats, que el Barça estavella com 4 o 5 pilotes als pals. Després tenim la malaurada també final de Sevilla. Basilea,
també.
De Sevilla, bueno,
de Sevilla,
de Sevilla, sí, la del 86 contra l'Esteagua, la dels penals que no va marcar ni un, no? Contra un equip, l'Esteagua de Bucarest, que teòricament era inferior i s'havia de guanyar. Llavors, clar, hi havia l'espineta clavada de les dues finals de Copa d'Europa perdudes, per no parlar del greuge comparatiu de comparar-se amb el Madrid, que ja portava 6 Copes d'Europa, no? Clar, nosaltres guanyem la Champions, estem dintre de l'època del Dream Team, perquè és una Champions i, a més, 4 lligues consecutives. A partir d'aquí, jo crec que la mentalitat del culer mitjà canvia. Passa de ser una mentalitat, com abans deia, de perdedor o de resignat, vale, en l'adversitat, a pensar que nosaltres som el Barça i som un equip guanyador.
Dèiem que el Barça és més que un club, no és només el futbol, el bàsquet, l'handbol, que també ens ha donat moltíssimes alegries, també és, per exemple, la Masia. Quan creix la Masia?
La Masia, com a tal, es crea l'any 79, és la Masia del Camp Nou, de Camp Planes, una residència de futbolistes que és idea del president Núñez, per poder replegar totes les nois que estaven, diguéssim, visquent a pensions de la ciutat de Barcelona, perquè tinguéssim un lloc comú per poder viure i a partir d'aquí, doncs, desenvolupar les seves aptituds, no? Però, tot i que la Masia neix com a tal, sota el concepte modern, a l'any 79, és un concepte que ja el club ho ha tingut des de sempre. Allò de fomentar el futbol base, el futbol formatiu, la cantera, ja pràcticament des de la fundació ha estat així, perquè tu pensa que quan el Barça es funda són 12 fundadors, com els 12 apòstols, diguéssim, no? I són meitat i meitat, 6 estrangers i 6 catalans. A partir d'aquí, això denota dues coses, que el Barça és un club cosmopolita i que el club, o l'equip, millor dit, ha de ser sempre una barreja dels millors estrangers, vale? I dels jugadors formats a casa que tinguin la màxima qualitat possible. I amb aquesta ambivalència hem crescut sempre.
Ara preguntava per la Masia, però el que també té el Barça i significa molt el símbol del Barça és la Fundació, no?
La Fundació és la cara visible del club a nivell social. Jo considero que ha estat una gran idea perquè, bueno, evidentment, no només de futbol o d'esport viu l'home, i si un club com el Barça, amb la importància que té, pot aprofitar la seva repercussió social i política per fer coses en pro de la humanitat, a nivell de lo que es fa a la Fundació, jo penso que és la millor de les idees i endavant.
A 3 minuts i mig ja arribarem a les 4 de la tarda. Un dels càntics més escoltats l'última dècada, m'atreviria a dir, és aquest Un dia de partit, que canta molt l'afició i que ho fa normalment des d'aquesta especial grada nord. Jo dic especial perquè sempre ha estat molt especial, no?, pel Camp Nou.
Sí, sí, bueno, l'animació ha estat bàsica en el club i, bueno, ha estat la salsa del Camp Nou, i sense aquesta gent no hi hauria, no?, l'ambient que es respira al Camp Nou sempre.
Deixa'm preguntar-te, Manel, perquè també els darrers dies ens queda molt poc temps, però vull preguntar-te per això, perquè la setmana passada vam veure de nou l'equip femení podem jugar al Camp Nou, un Camp Nou també que va fer un nou rècord històric pel que fa a visitants i aficionats a la grada. Per què es tarda tant, i no només el Barça, sinó tots els clubs de futbol, per què es tarda tant en que l'equip de noies pugui jugar al Camp Nou?
És una bona pregunta. Jo no tinc, diguéssim, a mà les dades per contestar-te, però en qualsevol cas sí que puc dir-te que el Barça, dintre de les limitacions que en aquest país sempre ha tingut el futbol femení, a diferència d'altres esports que no ha tingut cap problema o no tants problemes, el Barça ha estat el pioner, perquè pensa que la secció femenina de futbol del Barça es funda l'any 70 sota el patrocini del club. Sí que és cert que fins al 2002 no entra a formar part orgànicament com a una secció més del club, però com a tal jo només puc estar orgullós del club per la, el suport que sempre ha donat a la secció femenina de futbol, i els fruits ara s'estan demostrant a més creix.
Manel Tomàs, historiador i responsable de l'arxiu oficial del Futbol Club Barcelona, moltíssimes gràcies avui per visitar els estudis de La Caravana, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'àrea gran li fan la pilota, l'amaguen pel cos en penta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa el central amb un teva meva amb dedicatòria i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en colors, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina, la part amb el